Avui m'he anat a fer l'entrevista al bar, una conversa de bar, un bar d'aquests que fan cantonada, un bar qualsevol, que és el millor lloc per tenir una conversa, i que, en aquest cas, no és una conversa qualsevol. És una entrevista amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el poeta Enric Casasses. Dimarts rebrà el Premi al Palau de la Música i avui el sentirem amb calma a Islàndia. Enric Casasses, un dels grans poetes, una ment única. Llegiu-lo, de veritat, perquè us agradarà moltíssim. I escolteu-lo ara. Dimarts que ve rebrà el premi, però la conversa és d'aquest mateix matí en un bar qualsevol de l'Eixample de Barcelona.
Els micos fan l'amor i moltes altres coses. Però els humans només fan l'amor. Seuen en cadires d'amor i s'expliquen històries d'amor. Geuen en matalassos d'amor o en pallers d'amor i cusen amb agulles d'amor i fil d'amor i per amor caminen i caminen moltes milles i munten civilitzacions i desmunten imperis i reguen les plantes. L'amor engega i l'amor atura.
Hola, Enric.
Hola, bon dia.
Què vas pensar o què vas escriure quan vas saber que et donaven el Premi d'Honor?
No vaig pensar, em vaig quedar, com tu diries, esparverat o tan sorprès, que perquè realment va ser una cosa que no hi havia pensat mai. Em pensava que era una cosa de gent gran, no me n'havia donat, que ja m'havia fet gran també.
Sí, el primer que vas pensar és, ja m'he fet gran si em donen el Premi d'Honor, no?
La segona va ser espero que el pes de la medalla no m'impedirà de caminar. I no ho sé, era una cosa que la tenia com una mica mitificada, el Premi d'Honor de les Lletres. El meu pare havia sigut jurat als anys 80 durant 4 anys o així. El senyor Coromines té aquest premi, la Rodoreda fa respecte, però bé, mira, ara, no sé, ara em toca a mi i els premis, mira, és allò, és relatiu, no?
Com ho vas saber?
Van venir els d'Òmnium, el Mauri i parell més a casa meu i van trucar. Jo pensava que m'han dit vindrem i jo pensava que em venien a dir que participés en algun vídeo de promoció de la llibertat, alguna cosa d'aquestes, saps? Allò, a veure què em demanaran ara aquests. I em venen i m'ensenyen la... Em diuen, mira, tens una carta d'en Cuixart. I me la començo a llegir, cago en Déu.
Per dir-ho. Ara he sabut que és el primer que vas dir quan et donen el premi.
No sé si va això, ostres o què, però va ser alguna exclamació, segur.
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. A veure, d'aquestes quatre paraules, a primera oïda, quina t'atrau més? Premi, honor, lletres o catalanes?
Premi, honor, no. Això són coses d'aristòcrates que, bé, no, mira, van i venen, però les lletres és la cosa de la vida que m'interessa més de la vida després de la vida. I català, doncs també ho soc i vist com està la cosa, ho has de defensar, que és una cosa que m'emprenya. A mi m'agradaria ser català normal i no haver d'anar-ho dient, perquè no m'agrada el discurs patriòtic, però és que t'estan trepitjant i vull que no em trepitgin. No.
Què vol dir això de m'agradaria ser català normal?
Doncs això, que pugui ser català com un danès pot ser danès sense haver d'estar discutint tot el dia amb la llengua del costat, que a sobre és la llengua més gran del món. No sé què els hi passa. Ja en tenen milions i milions de parlants. Amb tota la gent que es van carregar els espanyols a Amèrica, és un dels idiomes més parlats del món. Com l'anglès, és l'altre gran país conquistador i destructor de civilitzacions. Els que han vessat més sang a la història d'Europa em penso que són els anglesos i després venen els espanyols. No sé, jo he intentat sempre escriure independentment d'això, o sigui, independent de fons, no? Jo soc de la literatura catalana, m'estimo la castellana com la francesa, i que són les dues idiomes que entenc bé, la italiana que també una mica, l'anglès d'aquella manera, però jo soc d'aquesta i ho faig lliurement, no he escrit com a cosa reivindicativa ni molt menys, sinó com a cosa natural, plena, meva. O sigui, jo considero que Catalunya és independent, el que passa que el sistema legal no el reconeix, diguéssim.
Tu et sents així?
Jo em sento així, però clar, vaig rebent el cop de colze el que em va dient no. I ja estàs tot el dia en mitja guerra, no va bé.
És un honor, el Premi d'Honor?
Home, en el sentit bo de la paraula, sí. Diguéssim, per mi el que és que molta gent ara em llegirà que abans no ho haguéssim fet i d'aquests n'hi haurà alguns que els agradarà o que ho entendran o que es faran, diguem, amics meus a distància d'alguna manera, i això sí que és això sí que val la pena, diguem. O sigui, a mi m'agraden les respostes individuals quan veig les persones, el saber que hi ha molta gent, t'han llegit tan venut tants mils d'exemplars, o sigui, hi ha tants mils de persones que em coneixen perquè jo els conec. Però bé, mira.
Està bé aquesta idea de fer amics a distància, no? A través de l'escriptura, a través de la poesia, en el teu cas.
Jo ara estic rellegint coses i llegint coses noves del Jordà Bru o el Giordano Bruno i a poc a poc no és que estigui d'acord amb la seva filosofia del segle XVI ni no, sinó que m'hi vaig fent amic. No sé, vaig veient l'esperit de la persona, el caràcter, i això ja m'ha passat amb altres autors també, que sembla que els vagis coneguent.
Vaig sortir del guirigall arremolinat a 100 per hora del meu cervell per entrar a la quietud calmosa i diumengera del meu cervell. Vaig fugir de la cridòria que m'omplia el cap i em vaig refugiar en la pau silenciosa del meu cap. Això va ser ara farà 3 o 4 segons. I llavors, després, s'han disparat les guitarres elèctriques fortíssimes amb el seu himne a totes les possibilitats d'alegria que encara podem intuir, que encara podem tenir, que encara, i així la musicassa ha arribat a convertir-se en un riu, i el riu s'ha tornat un riuet, i el riuet s'ha fet llàgrima, i el món era la teva cara, la teva galta. Això ara farà 2 o 3 o màxim 4 segons d'aquests moderns que te'ls pots baixar del núvol, que te'ls pots fer baixar fàcil.
Ara un poeta, Enric Casasses, has guanyat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Una poeta, la Louise Gluck, ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Vol dir alguna cosa, això, o és casualitat?
Els premis no se sap mai fins a quin punt tenen consideracions extra artístiques o no. Segonament, en fan un cada any, i quan et mires els premis del segle passat, les tres quartes parts no saps ja ni qui són, i els altres ja sé si Verdaguer i tal, però hosti, els premis és relatiu, però la presència de la poesia sí que una mica ha pujat, no? Poder. Jo la Gluck no us tinc clar si... O sigui, fa 2 anys li van donar el premi a un poeta dels Estats Units, que era el Dylan. I ara una poeta dels Estats Units, que és la Gluck, què passa? Que no hi ha més llengües ni més països que parlin anglès? O què, no? Em sembla que és que han volgut fer com un contrapunt o contrapeu d'haver-lo donat al Dylan, que gent va dir, ah, aquest és un cantautor, que també és un literat, i ara ha entrat amb una poetessa seriosa i tal. Per mi és més seriós el Dylan com a literat que la Gluck, per cert. Però bé, no.
T'ho deia en el sentit que, clar, els poetes, diguem, si anem uns segles enrere, eren gent poderosa, diguem. Ara qui el té, aquest poder que fa segles tenien els poetes?
Això té resposta clara, que és la publicitat. Diguem, és dir, fins al XIX, el poder, els poders, fossin econòmics, polítics, religiosos, no tenien gaire altaveu. El que en tenia més era l'església cada diumenge, però era aquell dia i allà. No estava sentint el seu discurs tota l'estona i les normes t'arribaven d'aquella manera. O sigui, la producció de llenguatge era espontània i lliure, i els poetes eren un dels mitjans de comunicació més actius de almenys a Europa. No sé com devia anar a altres llocs, però la cosa, diguem, occidental, que li diuen, els que parlaven de coses eren o el capellà el diumenge o el trobador a la plaça. I allò influïa en les coses. El noble tenia por de si el trobador el critiqués. Tenia por real. O sigui.
I ara dius que el poder és dels publicistes.
Ara hi ha un nivell d'altaveus que arriba a tot arreu que el llenguatge que veu tothom és el de la publicitat, perquè està a totes les parades d'autobús i a tot arreu, i a tot entre mig dels programes de ràdio i de la televisió. O sigui, la publicitat és el discurs principal i el segon, el poder. O sigui, té uns altaveus que mai els havia tingut. També la gent, diguem, artistes, etc. Hem pogut aprofitar la tecnologia i els micròfons i ara el posi en veu alta també pot arribar a més llocs, però vaja, hi ha uns canals i unes coses, hi ha una influència del poder ara molt més gran que no hi ha hagut mai, a nivell d'armament igual. Abans anaven amb espases i la gent podia sortir amb destrals, però ara hi ha una diferència d'armament que és molt difícil una revolta com hi havia hagut a tantes a la història.
Fins i tot els polítics us discuteixen la llengua, no? Perquè ells s'inventen paraules, no? I transmeten, hi ha un llenguatge polític, diguem que, clar, al haver-hi tants altaveus ens arriba constantment amb noves paraules.
En canvi, exactament, i en canvi la invenció de paraules sempre havia, fins als anys 30, quasi bé, sempre havia sortit de baix. Ara continuen sortint de baix, també, però abans era l'única font, pràcticament, o sigui, la cosa de que el llenguatge reflecteix l'opressió masculina és mentida. El llenguatge ha sigut creat lliurement i segurament per les dones. Són les que ensenyen a enraonar. O sigui, no, el llenguatge no té ideologia, depèn del que diguis. Ara sí, comença a aparèixer conceptes i valors matxacats i matxacats des dels polítics i des dels publicitaris, que són els que transmeten aquests valors, diguem, capitalistes o com li vulguis dir, i acabes interioritzant-los encara que si no t'hi fots molt en sèrio en contra i analitzar.
Sé que és difícil generalitzar, però el poeta no té un punt de publicista? Dic en el sentit de que escriu a cop d'eslògan? És a dir, seria un filòsof que escriu a cop d'eslògan?
La diferència principal és que el publicista ja saps el que dirà abans que comenci, que és que compris, i el poeta no saps el que dirà. I el poeta es dirigeix a... El publicista també ho intenta, dirigir-te no al sentiment o a l'intel·lecte, a tot, a la persona plena. El publicista també ho intenta, però la diferència és aquesta. El poeta no saps què et dirà, està parlant lliurement, si és real, autèntic. I llavors et parlarà de tu, no d'intentar-te convèncer de vine per aquí, que ja t'engalí per ahir.
Dic amb el sentit que a vegades penses, hòstia, hi ha coses que un filòsof necessita 100 pàgines per dir-les, i, hòstia, l'Enric Casasses me l'ha dit amb un vers.
L'altre dia em vaig trobar una de Joan Brossa que semblava el resum de les mils de pàgines d'alquimistes de totes les èpoques, amb tres línies, que ho deia, el poema es titula Un llamp a la retorta, que la retorta és aquell instrument que és com una bola, és un recipient amb un que surt un tub inclinat, que és molt típic dels alquimistes, però també dels químics, i diu Un llamp a la retorta, i el poema només diu Al fons del fons del fons de la creació, la vida encén la vida. Ja està dit.
Clar, això és un eslògan.
Sí, però és un eslògan que no t'està dient fes això. Està dient, mira.
Tu no t'agrada que et diguin fes això, ni que siguin publicistes, ni que siguin polítics.
No, ni que siguin artistes. No m'agrada, no.
Ara hi ha molta gent que ens diu fes això, o pensa això, o digues això, o parla d'aquesta manera.
Sí, hi ha poetes que escriuen molt amb imperatiu. Algú em deia, el Vinyoli té molt d'imperatiu. Jo li vaig dir, se li diu imperatiu, però en el cas del Vinyoli és aconsellatiu. No t'està obligant. No, està dient, mira, escolta. Però sí, l'esperit humà, és, la gràcia que té és que és lliure.
El poeta és algú que mira cap enfora o que mira cap endins seu?
Totes dues coses, però el principal és a fora. El cap endins és més aviat... també hi és, però jo no soc gaire partidari del conèixer tu mateix, sinó més aviat del... Mira els altres, mira aquell. I què està volent dir? Entendre l'altre, això és l'interessant. Clar, llavors entendre l'altre també t'entens tu i tot va junt. No es pot, en realitat, junt, mires cap a tot arreu i mirant enfora mires des de dins.
L'objectiu quin és, Enric? Fer coses boniques?
L'objectiu final, últim, és estar bé. I fer coses boniques forma part. Crec que sí. No ho sé, i entendre també. aquestes ganes d'entendre, que no sé si serveixen d'arrel o no, perquè les tenim. La idea és que el món és bonic, o té moltes coses boniques, ja té un punt dur, hi ha uns hiverns a vegades fotuts, però hi ha una bellesa i una cosa tan bonica que si això es posés a la base de totes les polítiques, segurament no estaríem patint ara de si petarà tot.
De totes les polítiques i de les nostres vides, també, no? Perquè diguem, no ho sé, hi ha una opció personal, diguem, que és començar un dia obrint un llibre teu i llegint un parell o tres de poemes teus, o començar un dia sentint a tres polítics diferents.
També pots començar el dia anant aquí a darrere d'aquests jardinets que hi ha un hort comunitari que pots participar. Però sí, a mi no m'agrada començar el dia sentint les notícies. Hi ha gent que té la força de fer-ho i no, no, uf, no, no margeu ara de moment. Després ja m'ho miraré.
Sóc una màquina, menjo partícules, tinc moltes ànimes, surto en pel·lícules, carburo amb llàgrimes. Sóc una màquina, menjo partícules, tinc moltes ànimes, surto en pel·lícules, carburo amb llàgrimes. Sóc una màquina, bec la penúltima, em poso en òrbita, m'hi poso música i em faig la crònica. Sóc una màquina que amb una làmpara desperto anècdotes perquè se sàpiguen d'època en època. Sóc una màquina, remullo pólvora, despullo el cràpula, agafo la góndola i em faig escàpula. Sóc una màquina, burlo la cèl·lula, refuto elèctrica, seguint libèl·lules d'ala sompèctica. Sóc una màquina, curo les víctimes de la paràlisi, de les pors íntimes, de l'autoanàlisi. Sóc una màquina, moc les quadrícules, moc els quilòmetres, moc les mandíbules, calmo les còleres. Sóc una màquina, domino el dòmino i les metàfores i munto números amb dones bàrbares. Sóc una màquina que no té càmera ni va amb telèfon, però du un dispara-me i un bon desfrena-m'ho. Sóc una màquina. La rosa trèmula, erràtica i mústiga, de glòria incèrtula, me la rebúfiga. Sóc una màquina física i mímica. Sóc de ceràmica, d'aquella mítica. Vaig sense màniga.
Escriure i jugar amb les paraules?
L'art és joc. Que és un joc fort i que t'hi va la vida, però és un joc, no és una investigació de...
Ara has posat veu d'artista, eh?
Sí?
Investigació, no, ho dic perquè si l'art té aquest punt de joc i escriure d'aquest punt de joc, per què no l'expliquem més també com un joc, no?
Això és un error. I acabes provocant a vegades amb els estudiants reaccions de rebuig per això, que dius... A França és l'únic país que hi ha tot de gent que diu que tenen mania al Baudelaire, perquè els hi han fotut obligat a col·legi i com aquí va haver una època que va sortir tota una generació que no podien veure el carnet fa uns anys, i a Anglaterra deu passar amb el William Blake.
Tu penses i després escrius? O com funciona això?
A vegades sí, però la bona és quan escrius, quan escrivint et surt el pensament. És una forma de concentració, diríem, no? De que fiques, concentres tot l'esperit a la punta de la ploma o els ditets del teclat i allò t'activa el pensament. O sigui, és simultani a vegades. I a vegades és després i llavors tornar-ho a mirar, allò t'han sortit... A vegades apunto una petita idea, però va com va, també. No tinc un mètode així fixo.
Sempre a mà?
No, sempre no, però bastant. El programa de ploma o bolígraf és molt més ric que el Word. Pots fer moltes més coses. Pots escriure en diagonal sense cap problema. I canviar de... No, és guapo el d'escriure a mà. Ja el Joan Fuster, en un dels seus aforismes, ja deia: hi ha estils literaris incompatibles amb la màquina d'escriure. I això deia a l'època de la màquina d'escriure. O sigui, ara ja pots comptar. I realment la tècnica, diguem, és diferent, no? Especialment en la manera d'esborrar o de tatxar. Perquè amb l'ordinador és molt fàcil esborrar, però amb la màquina d'escriure és més complicat.
I tant, sí, típic.
Vas fotent ratllotes i aquesta capacitat d'esborrar i d'agafar un tros de frase i fotre'l més amunt sense problemes i tal, influeix naturalment sobre el que la gent escriu. A mi m'agrada el flux aquest de quan ho fas a mà. És com quan fas un enregistrament d'una cançó d'una sola tirada, no enganxant 6 trossos. I d'alguna manera s'ha de notar.
Algun poema teu que li volguessis dedicar amb el Jordi Cuixart?
En realitat és aquest poema que ja ha circulat, que hi ha el vídeo del dia que estava de permís i va pujar a casa i li vaig ensenyar un poema que ja li havia enviat a la presó, em penso, i que ella el va llegir meu alta i després el vaig tornar a llegir. No l'has vist, aquest vídeo?
No.
Doncs corre, el poema és... El vaig dedicar al Cuixart i als altres. El dia que van dir uns quants que començaven una vaga de la fam, i em vaig acollonir, vaig pensar, hòstia, només falta que a sobre es comencin a trobar malament i a perdre forces, no? I o sigui, hem de sortir de la presó per no morir. El poema comença així. És una mica més llarg. Però el que diu és hem de sortir de la presó per no morir, que la raó no rebi més cops de bastó, que la llei és que autoritat entén només la veritat i el que vol és llibertat. Emprendre el vol fora del mur i veure el sol. I sense altre fur ni manament. I si se'n surt, la gent i el vent podrem campar tranquil·lament i respirar. Mira aquest. Ara passa el carretó.
És que estem aquí en un bar, no?
Un bar tranquil.
L'últim dia que estan oberts els bars.
És l'últim dia, no? Ai, 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 ja patirem.
Ens trobaràs a faltar?
Sí, a mi m'agrada fotre'm amb una tauleta. Ara, esclar, amb el bon temps, perquè després a l'hivern a fora no, però estar a la tauleta amb una tassa de cafè buida i llegint una estona al dia m'agrada.
Més que a casa.
És diferent, perquè a casa començo a mirar mil coses, llavors si agafo un llibre i vinc aquí i... Hi ha alguns bars que són microcoses molt interessants, també.
Com interfereix l'actualitat en el que tu escrius?
Ara has fet veu de periodista, amb això de l'actualitat.
Tu abans l'has fet d'artista.
Per això, per tornar-m'hi. No, vull dir que ho has dit d'una manera com... l'actualitat vols dir els titulars de davant del diari d'avui, no?
Sí, i... volia dir també, i que podem parlar-ne, de la diferència també entre actualitat i realitat, o realitat, que dius tu, no?
Jo hi soc, a l'actualitat política, econòmica, etc. Però no la tinc al primer pla, ni em miro cada dia el diari a veure què. Ja, les notícies importants ja m'han arribat. Que demà tanquen els bars, ara ho he sabut.
No ho sabies?
Sí, havia sentit dir que tancaven, però no, després vaig dir que no havien tancat i vaig pensar, ah, doncs no.
De fet, és aquesta nit a les 12.
És que em pensava que era jo abans de nit. I... Però sí, som en l'actualitat i el... som en el temps ara i per molt que m'agradi l'Eugès Marc o la ciència-ficció, jo visc ara i vaig vestit de segle XXI. I no, d'això no te'n pots sortir.
Hi ha un món que s'acaba, Enric? O això ho diem sempre?
Això s'ha dit sempre, evidentment ara és molt diferent. Hi ha un món que s'ha acabat, que és el món preindustrial, que era un món que estava fet per la gent, que el poder xuclava, però tota la civilització era feta per la gent i tota la indústria era artesana, o sigui, era feta per gent de pobles, el comerç es feia amb burro i com a màxim, o sigui, era una cosa injusta o injusta políticament o com vulguis dir-ho, i amb misèria i tot això, perquè els del poder es fotien a cobrar impostos, però la civilització era muntada des de baix. I en canvi, amb la revolució industrial no sabem fer res. Tot es fa amb grans fàbriques i si fots una bomba a la fàbrica de bambes quedem tots descalços. O sigui, aquell món s'ha acabat i aquest, ostres, doncs sembla que hauríem d'aprendre a governar-lo perquè... Si no, se'n anirà de les mans. I potser no es pot, no se sap, això.
Tu ets anarquista.
Sí, si es pot dir, perquè sembla que sigui una cosa... Jo estic amb la idea que... La idea en majúscula de l'anarquisme seria creure en la bondat humana, que ens ho podem fer sense que t'hagin d'obligar. Sembla que sigui impossible, perquè cada salvatjot en una cantonada o a dalt de la Casa Blanca que et costa de creure que es pugui fer això. Però jo crec que si hi ha una organització no competitiva, la meitat dels mals se'n van sols. Perquè... O que es pugui competir per coses que no afecten a les necessitats bàsiques, no? Que hi hagi unes coses de riquesa simbòlica, si vols tu, i ja està, i que ells en tinguin més, però que no sigui el pa i la carn. I la casa.
La poesia ajuda a fer un món més bo?
Suposo que sí. No sé si ajuda... Sí, suposo que sí. Sí, perquè la poesia intenta anar de veritat i això sempre ajuda.
I per què no arriba més gent, la bellesa?
La bellesa, poc o molt, arriba a tothom. El que passa és que
Ve alta, ara volia dir en ve alta, eh?
En ve alta, sí, no, les dues, sí, però...
En ve baixa sí que... Bueno, tampoc arriba a tothom, clar.
Però, sí, és el destí, no? La bellesa en ve alta, jo crec que tothom en vol i tothom en té, tothom en fa servir d'alguna manera o altra. Que és com, la gent no llegeix poesia perquè no sé quin concepte s'ha format, també modernament, de no entenc la poesia, coses així. Però llavors la necessitat, diguem, de poesia els arriba per les cançonetes. Encara que sigui poesia barata, però també n'hi ha de bones. O sigui, jo crec que la bellesa d'una manera o altra... Ara passava un senyor pel carrer quan venia cap aquí i s'ha aturat i s'ha posat a puntetes per arrencar una branqueta d'un arbre per endur-se una fulleta. Això no era per plantar-la ni per res, això que li ha agradat.
T'has apuntat a la llibreta, això?
No, això era m'ho guardat per l'entrevista.
Com es reconeix quan la poesia és barata?
No sé, és una cosa que es nota, no? Allò... Una cosa pot ser la sensació de... Ah, ja, no, no m'has dit res de nou, ja ho sabia. Però a vegades et diu una cosa que ja la sabies d'una manera que agrada, també. No sé, és el no sé, no és demostrable, tampoc, matemàticament.
Tu, en el teu cas, diguem, quan estàs escrivint, en què no vols caure?
Ui, moltes coses, més que en què no vull caure, vull... Moltes coses, ja són coses concretes. A vegades poses molt guapo i sense el molt guanyaria. O a vegades poses paraules grosses, tipus misteri o així, que després penses, bé, a veure, què volies dir amb això? Que, no hi ha una cosa més concreta. Cabre amb les abstraccions o amb les banalitats, però sí, si ets poeta estàs a la frontera de o del carrincló i cursi però sense caure-hi llavors l'altra banda, allò que no s'entén, que vol ser tan profund i tan d'això que s'entén ell. El Josep Pla deia, quan un diu ja m'entenc, és que no s'entén ni ell.
L'insult de fill de puta no dispara contra la molt teva estimada mare. El fet de fer de puta no és cap tara. El que l'insult diu netament i clara... És que un covard que no donar la cara després d'haver sucat és el teu pare.
Potser estic equivocat, però sempre et veig com un poeta jove, encara.
Sí, la de fer-se vell m'ha agafat de sorpresa, no m'ho esperava. També ja havia pensat fa anys allò del rei Lear, que diu fer-se vell abans de madurar. Deu ser això.
Els cabells llargs sí que te'ls he vist sempre, o és que t'he mirat poc?
No, no, els primers anys de cabells llargs a Barcelona era dur. Anaven interpel·lant pel carrer, pèlate, tio, tia, no sé què, era fort, érem quatre. Un era el Pau Riba.
Sí, tota la vida.
Va haver unes inundacions als anys 60 molt fortes al Llobregat i se'n van dur totes les barraques del Baix Llobregat de per cap allà, cap, i de, no sé, de cap al final del Llobregat. Va ser molt desastrós. Jo tenia 10 anys o així. I van venir una família de gitanos, que el meu pare no sé de què els coneixia, d'aquests que tenen un cognom com Eslau, a demanar ajuda a casa. I els vam donar roba i tal. I el gitano anava amb un nen de la meva edat, amb uns cabells fins a les espatlles. I em vaig... I jo, gitano, guapo, així. I vaig pensar, oh! I el que vaig tenir edat per decidir jo si anava al barber o no. Ja no hi vaig anar mai més.
I no hi vas mai.
No hi vaig mai. I a vegades, si m'he de tallar les puntes, jo me'l faig jo, o amb algun amic.
Enric, un plaer la conversa, de veritat, i que t'hagin donat el premi. Tens ganes de dimarts, de l'acte? O...
Home, sí. I espero que vagi bé, això serà guapo.
Ja ho tens escrit?
Més o menys, sí. Ja anirem veient com anirà.
Regales un poema per acabar?
A veure, què hi hauria ara? A veure, ara
ara el cap comença a botar, a veure, ja, cap on... Què busco?
No, s'ha de pensar, a veure, últimament... Ah, he fet una quarteta d'antiajuda, que diu... basant-me en una mena d'oració de benedicció de la taula que havia sentit dir algun avi o així, he canviat de gènere... Verge i mare omnipotent, amb ta divina xerrera, no em beneeixis, espera, que ja estic bé malament.
Gràcies, Enric, felicitats.
Gràcies.